donat que és un dia difícil, de fet pensàvem que potser, com que ja estem tan a prop de Nadal, no hi hauria públic, però és estupendo perquè són vostès unes persones molt, molt fidels a la programació del museu i això ens complau, perquè realment aquest final de trimestre ha sigut dur també per tots nosaltres. Bé, dit això, tinc el gran plaer de presentar-los avui doncs, al Jordi Feixa-Riu. Ell es defineix com a gestor cultural, però jo crec que té unes potencialitats molt més amples, sobretot per el currículum que ens ha fet arribar. Ell és coordinador de les activitats culturals de l'àrea de cultura de la Fundació Catalunya La Pedrera i concretament és la persona que porta a terme la programació i la producció de les activitats culturals de La Pedrera, que com tots vostès saben doncs són d'un gran interès, i sobretot ell es dedica a determinats cicles i activitats com són el cicle de cinema dedicat a l'Escola de Barcelona, el cicle de projeccions a quatre mans, el cicle de cinema català en projecció, així com les col·laboracions en el DOCS Barcelona, la Filmoteca de Catalunya i el Festival de Videocreació LUP. A més, ha coordinat diverses jornades de cinema, com són Sense Fronteres, Panorama del Cinema Català Contemporani, on han participat personalitats que de la talla de l'Alain Bergala, Albert Serra, Jordi Batlló, Pere Portavella, Marc Reixa i un gran llarg de personalitats. I alhora és programador del cicle de cinema del Festival Alternatilla, no Alternativa, de Palma de Mallorca. És un festival que es centra amb una certa mirada sobre el cinema català. A més, és jurat en la secció de curtmetratges del 18è Festival de Cinema Independent de Barcelona i en l'àmbit de la fotografia, que és en el que avui se centrarà més aquesta aportació seva, ha comissariat l'exposició col·lectiva 17 Milagroso, Babalu Ayé, que és una exposició que es va fer a la Casa Amèrica de Madrid, i ha comissariat també l'exposició de fotografia Ruadkill Motorhead Bipep Bonet, que va tenir lloc a Vitòria, i aquest any, 2013, ha comissariat l'exposició Inèdits amb fotografies de Samuel Aranda, Pep Bonet, Guillem Valle i Olmo Calvo. Bé, com poden veure, és una persona que el tema de fotografia doncs, l'ha treballat en profunditat i tot el que és el tema de la representació de les imatges de la ciutat i és precisament en aquesta vessant de la seva representació de l'urbanisme i sobretot del fet arquitectònic de la ciutat de Barcelona en el qual avui sentirem les seves exposicions. Ell, en la seva xerrada, l'arquitectura de Barcelona, una mirada fotogràfica 1920-1990, el que intenta d'alguna manera és centrar-se en aquest objecte que és la fotografia del fet arquitectònic i a partir d'aquí doncs, planteja tres períodes que ara d'ell parlarà àmpliament. Un que centra entre els anys 20 i 30 i que ell parla de la fascinació de la modernitat, un altre període centrat entre els anys 50 i 60 que té a veure amb l'arquitectura vers el retrat humanista de la ciutat i l'últim en els anys 70-90 que té a veure amb la transició de la ciutat. Evidentment aquest és un treball que té a veure amb altres treballs que se realitzen des del Museu d'Història, però d'això ja en parlarem després de la seva intervenció, o sigui que li cedeixi immediatament la paraula.
Bé, moltes gràcies, Carme, per aquesta extensa presentació. En primer lloc, vull agrair al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona aquesta invitació, personalment a la Carme i a la Teresa Macià. Com heu vist, el meu món no és tant del món de la història, ni no soc historiador, no vinc de la docència, sinó que vinc més de la gestió cultural i també de lo que és el comissariat. Això ho dic perquè també anirà en relació una mica amb la meva manera d'exposar aquesta xerrada. Perquè quan parlem de la fotografia de Barcelona, a tothom, i ens ve molt les imatges sobretot dels anys 50 i 60, no? Les imatges del Colom, que ara està en l'exposició, i a mi el que m'atreia amb aquest aspecte era parlar de la ciutat a través de l'arquitectura i sobretot aquesta triple relació entre el que és la fotografia, la ciutat i l'arquitectura. Vale? Què passa? A principis de segle es produeix una de les revolucions econòmiques més importants, com és el pas del món rural a la ciutat. Això fa que es creen aquests nuclis que coneixem actualment densament poblats, i precisament coincideix amb una època en la qual la fotografia està agafant la seva màxima potencialitat. No? Es comença a desvincular de lo que és la pintura i comença a ser un element visual, un art visual propi. Paral·lelament a aquestes dues creixements, la ciutat i la fotografia, si ens centrem només en la que és la fotografia d'arquitectura, m'agradaria diferenciar-la de lo que és la fotografia humanística que coneixíem, sinó aquelles que posen la mirada no que la ciutat sigui un fons, sinó que la ciutat sigui l'objecte principal a fotografiar, i veiem que aquesta mirada cap a l'edifici, aquesta mirada cap a la ciutat, cada vegada es fa molt més complexa. Això ja és una mica per contextualitzar-vos, diguéssim, a tots els a tot el que serà l'exposició. Això era el punt de partida, una mica, com comenta, doncs, la importància durant tot el segle XX de la fotografia per retratar el que són els moviments de la ciutat. Ja des dels inicis, sobretot les vanguardes, van ser els primers que van veure aquesta potencialitat de la fotografia, i ja utilitzaven tant per fer els collages o inclús ja van canviar la perspectiva de mirar la ciutat donant-li aquest dinamisme. Aquest text és molt interessant de Rodchenko, que a part de ser un grandíssim fotògraf, també un assagista. I ara, per contextualitzar el que és la història del referent amb el qual, quan vaig pensar aquesta xerrada, em venia Eugène Atget, que és un, no sé si el coneixeu, era un fotògraf francès que estava molt vinculat amb els pintors. Ell el que feia era anar a retratar la ciutat perquè després els pintors expressionistes poguessin agafar de referència. No? Tenia una funció tècnica, no era un artista, sinó que estava en funció totalment de la pintura, els retratant la ciutat. Aquest que treballava entre el segle XIX i el segle XX. Posteriorment, quan se van començar a tornar a mirar aquestes imatges, van veure que, tot i que tenia una funció documental, que era ajudar els pintors a que poguessin doncs, pintar el París que estava en vies de desaparició, van veure que havia una voluntat, a l'observar les imatges, hi havia una voluntat ja artística, d'autoria. No? Ell estava fascinat per aquest París, que veia que s'estava destruint, que estava canviant, i ja veiem que les seves imatges ja estan envoltades d'una certa màgia i una atmosfera que ja a partir de la seva mort, que va morir a pobre a la misèria, a partir dels anys 30-40 ja van començar a reivindicar. No? I doncs aquest és el referent en el qual jo he basat aquesta relació que hi tenia amb la ciutat de la seva mirada fotogràfica, és el que m'he basat tot l'altre que ja serà a Barcelona, és l'única imatge que no és de Barcelona. Aquesta. Com va comentar la Carme abans, ho he dividit en tres blocs. Un primer, els anys 20-30, la fascinació de la modernitat, els 50 i 60, aquesta relació entre l'arquitectura i la fotografia humanista, i veurem perquè hi ha aquesta dicotomia entre les dues estils fotogràfics, i l'últim, la transició de la ciutat. A través d'aquests tres blocs també doncs, anirem entrellaçant una mica aquesta relació entre arquitectura, entre fotografia i ciutat. El més bàsic a l'hora de començar aquesta relació entre la fotografia i l'arquitectura és parlar de la fotografia que anava per il·lustrar llibres o que anava per il·lustrar postals. Aquí tenim dos grans exponents, que són l'Adolf Cerkovich i el Lucien Rossan. L'Adolf Cerkovich encara està aquí, us he ficat la pàgina web perquè podeu consultar tot el seu catàleg. La seva funció era purament documental, per després retratar els edificis més emblemàtics o retratar el que considerava, per després realitza llibres o postals de cara al turisme. Us he ficat una mica de les imatges. Lucian Tosen, per exemple, tenia una botiga als Rambles, que és la casa de les postales, i bueno, hi tenia. Ja passant aquest pas, ja entrem dintre d'una de les figures més importants de lo que és del segle, de principis del segle XX, que és Jean Bragolin. Jean Bragolin, que va ser un dels impulsors de lo que és el fotoreportatge aquí a Catalunya i especialment molt seduït per tot el que passa a Barcelona, doncs ja és el primer gran fotògraf que amb el moment que vivia la ciutat de Barcelona, l'expansió, és a dir, jo he ficat aquests 60 anys una mica escaig, que són entre el que és l'exposició universal i les Olimpiades. Són dos fets que ens serveixen molt bé per acotar dos moments importants de la ciutat, i a la vegada aquests dos fets fa que la ciutat també experimenti una acceleració de transformació, de dinamisme, i Bragolin va quedar fascinat per tot aquest moviment de la ciutat, per les fàbriques, i va ser el primer que ja va començar a retratar tot aquest fenomen, no? Aquí veiem les indústries, les naus. Poso Bragolin, el coneixeu més perquè ara es va fer una exposició al CCB, ara farà un any i mig. Vale, tenia aquesta, una fotografia molt de documental, però ja teníem, ja era una, ja no és les altres que tenien una funció, sinó que era que una funció per de postals, sinó que ja eren per ser publicades a les revistes, i ja s'impregnava d'aquest dinamisme que imperava la ciutat. Això és la fotografia documental, era la fotografia més d'autor, no? Que passava durant aquest període amb la fotografia d'autor. La fotografia en aquell període encara no es començava, però li costava desvincular-se de la pintura, el que era el picturalisme, aquesta tècnica que tant per les escenes que triaven de fotografiar, les escenes del camp, més bucòliques, utilitzaven tècniques de filtres per intentar aproximar-se a lo que és la pintura expressionista. No? Clar, aquesta tècnica en una ciutat que està experimentant tots aquests canvis, no, primer que són exposicions molt llargues, no era una tècnica ni s'adequava a lo que estava passant a la ciutat. Llavors hi havia uns fotògrafs com el Porqueras, Antoni Arisas, el Lladó o el Gomis, que ja van començar a deslliurar-se, igual utilitzaven la tècnica pictorialista per retratar el camp o per retratar algunes escenes bucòliques, però ja la ciutat ja estaven començant a influenciar per les noves vanguardes, sobretot el que Rodchenko, el constructivisme, la Bauhaus, totes aquestes vanguardes el que feien, ja veien que la fotografia doncs un element artístic imprescindible per tratar la ciutat, i ja començant a buscar un llenguatge propi per la fotografia. Ja buscaven els contrapicats, els picats, doncs altres tècniques molt més dinàmiques per intentar apropar el que era el dinamisme que experimentaven aquestes ciutats amb l'objecte fotografiat. Aquí ja veurem aquesta, per exemple, no? Ja està en camí entre el pictorialisme, però ja té un contrapicat, ja té un picat, ja hi ha una altra manera de mirar la ciutat. També començava a agafar potencialitat el que és la fotografia per la publicitat, és un element tant Rodchenko com molts dels primers avantguardes de la fotografia ja veien que era una manera d'arribar a la cultura de masses, és a dir, era una manera de un element importantíssim. Aquí tenim Anton Arisa, que és un arxiu de l'arxiu del col·lecció Arisa, també es pot consultar per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. I aleshores, amb aquesta relació, si hem parlat una mica de la fotografia, hem parlat dels canvis que està experimentant la ciutat, hi ha un element ja pròpiament de l'arquitectura que és imprescindible, que és el Gatpak. Gatpak, que va ser fundat pel Cert i el Terres Clavé, doncs proposaven noves solucions arquitectòniques que demandava aquesta nova ciutat que estava creixent. A part d'aquesta funció de divulgació de l'arquitectura que van fer a través de la revista AC, Activitat Contemporània, doncs aquesta revista a la vegada era una font de cunyer d'imatges de la ciutat, no? Ja sigui per retratar els propis edificis que dels arquitectes racionalistes, també per la publicitat, una mica tota la relació que van tenir. Aquí us he ficat alguns exemples, per exemple el cas del CERT. Ja veiem també com ja proposaven una altra arquitectura, com aquí podem veure, ja era allunyant-se de buscant solucions tant d'arquitectura com d'urbanisme, també fent molts articles d'urbanisme, per exemple, algun altre fotògraf, la Margaret Michaelis, que va ser una fotògrafa que va viure a Barcelona durant 6 anys abans de l'esclat de la guerra civil, i ella, per exemple, es va fascinar pel barri xino. I moltes d'aquestes fotografies que ella realitzava d'aquests edificis van s'utilitzar també en aquesta revista, la CEM, per tal de denunciar les condicions d'insalubritat, de poca llum, no? Si promovien una nova arquitectura, una nova manera d'entendre la ciutat, doncs necessitaven la imatge, veien que era un recurs molt, molt interessant a la fotografia per poder divulgar l'arquitectura. Aquí no sé si es veu bé, aquí al CERT, no? Perquè també aquesta revista a la vegada serveix per establir ja la primera relació entre el que és el fotògraf i l'arquitectura, tot i que només tingui una funció documental, perquè aquí l'edifici és, però ja començaven a treballar conjuntament. El segon gran bloc és el que es comentava del retrat humanista de la ciutat dels anys 50 i 60. Hi ha tres aspectes que s'han anat imprescindibles. Un és la ciutat en llibres, hi ha la fotografia. Abans de tot això us volia... Com heu vist, he saltat tristament la Guerra Civil, perquè la veritat és que el que va significar tant per als fotògrafs com per l'arquitectura va ser una, com en totes les arts, doncs va tallar de socarrel tota aquesta progressió. La veritat és que mirat retrospectivament molt d'aquestes fotògrafs, la projecció que tenia Catalunya es podia no equiparar perquè hi havia algun altre país, però sí que estava a un nivell bastant alt de lo que és l'evolució fotogràfica i la modernitat. Com va passar amb altres arts, doncs van tindre molts dels fotògrafs van tindre que exiliar. I el que és més greu també va passar aquest tallar a l'arquitectura. L'altre dia fèiem un documental sobre el CERT, no? Que va tindre que, potser probablement una de les figures més importants d'arquitectura d'aquest segle, va tindre que exiliar, va tindre que marxar doncs, a Nova York, al final a Harvard, i en canvi clar, van perdre tot un potencial tant d'arquitectura com de fotografia. Després la postguerra, als anys 40, tampoc, primer que la fotografia era K, no es trobaven molt dels elements fotogràfics importants, no es trobaven càmeres, no va haver, una davallada totalment de la fotografia, i a poc es van recuperant a través de les associacions de fotografia. I als 50 i 60, en el moment en què la ciutat es comença a recuperar econòmicament, i es produeix un altre fenomen importantíssim social a la ciutat, com és la forta immigració. Ens trobem una ciutat que encara s'estava creixent però encara no havia crescut i té que albergar una immigració molt potent, i es produeixen ja els primers elements de barraquisme, doncs es produeixen. Ara mirats en perspectiva, aquestes imatges són les que ens han quedat perquè són imatges d'un temps passat i això, però eren realment molt, si les mires amb una perspectiva més crítica, són imatges dures, no? De les condicions de vida i entre aquest trànsit entre un poble gran i una ciutat que volia ser Barcelona. Això ho podem veure a través de la ciutat en llibres. Després, en apartat, indubtablement parlarem només de l'arquitectura de Francesc Català Roca, i tornarem a parlar de la revista, una revista d'arquitectura, en aquest cas dels quadrats. Només he ficat tres llibres, un, el de Barcelona del 1954, Francesc Català Roca. No és que a nivell fotogràfic sigui molt, molt, molt interessant, encara era molt, una funció molt documental, surten retratats els edificis més, potser més emblemàtics, no hi havia una voluntat, però sí que és important és que al 1954 ja vegi Català Roca la importància de la impremta, la importància del llibre per a divulgar la fotografia. Estem parlant que el mateix any William Crane trau el seu llibre sobre Nova York, o el seu llibre sobre Tòquio, sobre Roma. Vull dir que tot i l'endarreriment que vam tindre aquells anys de la postguerra, doncs Català Roca sí que ja era una persona que ja veia tot el potencial de la fotografia impresa. L'altre llibre, Izarrabizas i Polipoteras, és un llibre purament de fotoreportatge documental, però que és un dels que ha passat el temps encara ha perdurat, diguéssim, la seva importància dintre de la història de la fotografia, i els veus actualment, ja està en una exposició al MNAC d'ell, i són fotografies extraordinàries. I per últim, Barcelona blanc i negre, de Xavier Miserà, que aquest, probablement és el coneixem més, aquest llibre, i és el que sí que hi ha una relació entre arquitectura i la vida social, no? El de Barcelona. I que Xavier Miserac ja veia la importància, és a dir, no era tot i que els altres llibres que van passar en aquesta època més humanistes, quan dic la fotografia humanista és aquesta fotografia de Cartier-Bresson, de Dosnau, en el qual cercaven l'instant decisiu, aquell instant que passava la ciutat social, que tot heu vist el nen travessant un petit riu, un xarc d'aigua o un toll d'aigua, doncs estaven fascinats per tot el moviment social que passava en la ciutat i esperaven i buscaven aquell moment determinant aquell moment. Doncs Xavier Miserac sí que estava molt influenciat per aquesta fotografia, però ja la ciutat no només és un fons, sinó que també ja és un actor principal, no? També intenta, per això l'he citat dintre d'aquesta relació, de la relació entre la ciutat i l'arquitectura i la fotografia. Com comenta Jorge Ribalta, clar, sortir d'aquesta, no he entrat en molta profunditat perquè molts ja els teniu a la vostra memòria, no? Va impregnar moltíssim el que és la imatge visual fotogràfica de Barcelona. Estan dintre la nostra memòria i costa molt. I veurem que ara, als anys 70, quan parlem de la transició, tot i que fotografies amb composició i molt millors que les que probablement es va fer aquests anys, no han aconseguit suplantar, doncs, l'impacte visual que ha creat i l'arrelat dintre del nostre imaginari visual. Ja Català Roca, aquí és el primer fotògraf que ja dialoga de tu a tu amb l'arquitectura, és a dir, ja no és una fotografia que està al servei de l'edifici, sinó que ja és un artista que es mira els edificis i que també els hi aporta una mirada sobre l'edifici. Això es va fer principalment perquè hi va haver el grup R d'arquitectes que seguien l'estela del CatPac, racionalistes, en el qual ja veien, ja promovien nous postulats arquitectònics, en el qual bueno, cercaven, ara veurem d'algun d'aquests edificis, doncs tot i que eren racionalistes, és a dir, que tenien l'arquitectura havia tingut una funció clara per a, si és per ser habitada, per ser compartida, però també tenien amb l'utilització dels materials, això ja tenien una certa voluntat estètica que Català Roca a través de la seva fotografia ho potencia, no? Aquestes cal·ligrafies, això m'agrada molt aquella frase que és seva, de la seva biografia, que ell més que retratar edificis o retratar la cal·ligrafia dels arquitectes. Aquesta relació, els propis arquitectes, aquest moviment del grup R, diguéssim, a posteriori han valorat, el moviment va ser important, no? Alguns d'aquests edificis s'han conservat, altres s'han destruït, però tot i que per Català Roca la seva vasta producció, l'arquitectura, no era la part central de la seva fotografia, sí que per la pròpia arquitectura va ser molt important que un fotògraf com Català Roca fiqués la mirada sobre els seus edificis, perquè ens ha servit una per perdurar i per poder avui en dia contemplar els seus edificis, aquests edificis, i per altra també per aquest diàleg que dèiem, és a dir, quasi no fèiem millor els edificis, però sí que ens feia veure coses que potser quan anem pel carrer i veiem un edifici no ens en fixem. Molt interessant, heu vist ja l'evolució de, de la mirada fotogràfica vers els edificis, ja com fixem les textures, la sombra, els materials. I aquí, com va passar també als altres períodes, hi ha una, citaré la revista Quaderns, la revista Quaderns d'Arquitectura, que des dels inicis de la seva publicació fins actualment, encara ha canviat de nom, alguna va començar amb Quadernos en castellà, després Quadernos d'Arquitectura i Urbanisme i finalment s'ha quedat amb Quaderns. No? Doncs al llarg d'aquests 50 anys que va haver, en aquest cas parlarem només de si voleu, fins des que parlaré de l'exposició, no? Des dels 50 fins als 90, la centralitat d'aquesta revista, tant per divulgar l'arquitectura, per aquesta relació entre ciutat, fotografia i arquitectura i urbanisme, a part, amb aquesta revista hi ha fotografies. El problema que hi havia és que no hi havia l'autoria, no? Costava molt ja en aquest moment de saber qui feia les fotografies. Ara, quan Català Roca dona el seu arxiu i el té el CUAC ara, doncs podem saber que moltes d'aquestes fotografies de Català Roca, d'Oriol Maspons, que ara també fa dos anys l'ha donat també al CUAC i podem començar a deslumbrar, hi hauria fotografies de la Colita, vull dir, quasi pràcticament tots els fotògrafs que tenien un cert interès sobre la ciutat també feien fotografies, tot i que aquí hi ha la vessant més purament documental, sí que ja veus, aquí hi ha algun contrapicat, ja no són la mateixa frontalitat que tenien al principi de l'evolució de les revistes. I a més aquesta revista no només parlava d'arquitectura, no només parlava sinó que també parlava d'urbanisme, parlava en aquest cas, per exemple, sobre el problema que significava la forta emigració i com la ciutat tenia que donar respostes en un moment en el qual les alcaldies franquistes doncs, no donaven solucions a la forta emigració de la ciutat. Aquest és un article molt interessant sobre l'any, si no recordo, l'any 67, que és el 1966. Doncs aquí hi ha denúncia, de la manera que es podia denunciar, d'aquesta dissidència que hi havia entre la forta demanda social d'habitatge, de zona pública en el qual poder desenvolupar i les poques respostes que hi havia. O també parlava en aquest article del Daniel Gerard Miracle sobre la importància de la tipografia a edificis. No? Aquí ja fica exemples de bones pràctiques i de males pràctiques. Ja veiem com la joieria, com hi havia influència també de la Bauhaus en l'arquitectura i són reflexions sobre la ciutat i l'urbanisme. I ara entrem ja probablement al període més interessant de lo que és aquesta relació entre la fotografia i l'arquitectura. Aquí us he ficat aquest text que volia en continuïtat una mica amb el Jorge Rivalda, en continuïtat amb el que havia citat en la part anterior, doncs la importància que va tindre aquelles imatges que ens van quedar dels anys 50 i 60 sobre Barcelona, un cop cau el règim franquista, un cau entre els primers ajuntaments democràtics, hi ha una voluntat de trencar, és a dir, era una Barcelona grisa, fosca, que volien, que els propis ajuntaments ja intentaven promoure de buscar noves, un nou ideari visual que identifiqués amb la ciutat. Això fa, per exemple, llibres promoguts per propis ajuntaments, com el de Manel Esclusa, que ja és un llibre sobre la fotografia de Barcelona de nit, que es diu La ciutat imaginada, no? Ja és el títol en si ja fa referència sobre aquesta potencialitat de la ciutat. I anem a oblidar una mica de la ciutat que tenim a la nostra imaginari col·lectiu i anem a buscar noves representacions de la ciutat. Aquest període també l'he dividit en tres parts. Un, la profunda transformació urbanística i arquitectònica que pateix Barcelona. Lògicament, amb l'any 86 és escollit seu olímpic a Barcelona, tot això fins al 92 que es produeix, doncs la transformació és radical, molt més potencialment molt més important que la que es va produir amb l'exposició universal, no? Doncs ens trobem i a sobre amb l'endarreriment que portaven dels últim període dels ajuntaments franquistes. Hi ha aquesta cerca d'una nova documentació visual per Barcelona que trenqui amb l'imaginari tan arrelat i la formació d'aquestes mirades més complexes, més personals sobre la ciutat. És a dir, ja la ciutat ja només es mirava, ja només mirava la ciutat, sinó que a la fotografia d'arquitectura hi ha també l'estat d'ànim del propi fotògraf, no? És aquesta fotografia d'autor. Un dels fotògrafs que reuneix aquestes condicions és Humberto Rivas. Humberto Rivas, que poc després de, encara no a les primeres, no, als 78, arriba a Barcelona i comença a treballar amb la fotografia d'arquitectura, mirant ja aquelles zones perifèriques, aquelles cercava ja el seu estat d'ànim, no? Aquesta nostàlgia, podia retratar Barcelona, però podia ser Buenos Aires, podia ser un altre. No hi ha una voluntat de retratar Barcelona, sinó una voluntat de retratar el seu estat d'ànim. Aquí ja són les primeres fotografies amb aquest aspecte, que ja si passàvem de la fotografia pensada per ser editada, aquí ja és fotografia per ser exposada, no? Ja són obres d'art, ja s'ha desvinculat totalment d'aquesta apego, diguéssim, amb la pintura, i és un llenguatge visual propi en el qual, doncs, poden semblar que poden tindre aquesta aire que ens podien recordar imatges antigues, però ja hi ha una voluntat de i una llibertat, diguéssim, d'expressar a través de la fotografia d'arquitectura. Aquestes imatges, si les veiem, traspuen aquesta solitud, són imatges ja molt més reflexives que no pas les que hem vist fins ara. La relació entre la ciutat, entre l'urbà i l'humà, la solitud. Després, o sigui, la importància d'Humberto Rivas en aquest aspecte és perquè és un fotògraf que ve de fora, se posa ràpidament al cercle fotogràfic català i aporta, doncs això, una nova manera de documentar la ciutat, una nova manera de mirar els edificis, que va tindre molta influència sobretot amb un dels grans fotògrafs d'aquest final del segle XX, com és Manolo Languillo. Tant Humberto com Manolo, com altres fotògrafs que ara en parlarem més a continuació, estaven molt influenciats per lo que es comença a dir la nova topografia, que és un corrent americà en el qual ja veien la foto, o sigui, centraven en els processos de transformació de la ciutat, no? Per la ciutat i també d'aquells passos entre lo que és la naturalesa i el que és urbà, no? Aquesta és la ciutat difusa, on comença i on acaba la ciutat. Doncs, amb aquestes, la nova topografia, la transformació del Poble Nou, lògicament un dels barris que més va estar afectat pels Jocs Olímpics de Barcelona 92, i la documentació de la perifèria, que això sí que és un tema en si molt important, perquè fins ara la representativitat de la perifèria havia quedat totalment allunyada de lo que és la fotografia, no? No era un centre d'interès, diguéssim, per fotos. En canvi, ja tant Rivas com han vist amb algunes fotos, sobretot Manolo Languillo, ja comencen a veure la importància de cercar representativitat també per a aquestes zones perifèriques. La nova topografia, aquí veiem una fotografia de Manolo Languillo, en el qual ja, doncs, aquests elements es basaven, la nova topografia tenia molta cura de la composició, són fotografies molt pensades, amb tots els aspectes, tant formals com temàtics. I un dels exemples d'aquesta nova topografia és el survey, aquest treball de camp que va organitzar promogut per la revista Quaderns del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en el qual ja doncs és una mirada sistemàtica, pensada sobre tots els diferents sobre les diferents zones de la ciutat, el Llobregat, el litoral, Ciutat Vella, Eixamples, les estribacions, els turons, la muntanya i el Besòs, en el qual hi havia tant reflexions d'arquitectes, urbanistes, antropòlegs o inclús de gent de la cultura, i cada un d'aquestes fotògrafs s'encarregava d'aquesta zona. Aquest treball es pot consultar per internet, aquesta revista, diguéssim, i jo us l'aconsello. Ara us he fet una selecció molt important, perquè aquest treball es podia equiparar, tot i que estava publicat en una revista d'arquitectura, es podia equiparar per la seva magnitud, per la seva exhaustivitat, per la seva mirada analítica, amb molts dels llibres de fotografia clàssics, com el que hem parlat anteriorment de Català Roca o de Marc Sirac. Veiem els enquadraments són molt rigorosos, bàsicament són fotografies molt analítiques, i a la vegada representar la nova topografia, aquesta nova fotografia documental d'autor, no està exempta de crítiques, és a dir, no és una mirada amable a la ciutat, no és una mirada, sinó que és bastant racional i bastant perquè l'espectador també tingui aquest punt de reflexió vers la imatge, no? És a dir, aquí veiem també el que és aquest pas el que dèiem de la ciutat difusa, no? On acaba i on comença el camp i acaba la ciutat. Muller, per exemple, de Baikar, que és excepcional. En aquest període, el que hem comentat ja dels anys 70-80, que ja comença a haver la fotografia ja està totalment deslliurada de lo que era la pintura, ja comença a sorgir els primers treballs d'autoria també de fotografia arquitectònica, no? És a dir, ja, com aquí podem veure, Martí Llorenç, que era un fotògraf del Poble Nou, ell va estar encarregat, diguéssim, l'Ajuntament el va contractar perquè fes un reportatge sobre el procés de transformació del Poble Nou, fotografies documentals dels enderrocs, i per altra banda hi va fer un treball personal, ell aquesta transformació que l'estava patint el barri li afectava perquè és el barri on ell havia crescut, i és molt interessant perquè aquest treball està fet amb una càmera d'estenocòpia, que és aquestes càmeres que no tenen objectiu, que són com una caixa de fet i amb un forat, i aleshores són càmeres que necessiten moltes hores d'exposició, és a dir, no ni minuts ni, sinó que requereix moltes hores d'exposició. Això fa que creïn aquestes imatges que ens recorden als inicis de la fotografia, en el qual se sobreposen, no sé si es veu gaire bé, però bueno, hi ha com aquesta evolució de l'edifici que cau, no? I aleshores ja la memòria, encara que perdure, l'edifici que ha enderrocat, aquí amb aquest tríptic doncs el podem veure més clarament, no? I aquest és el fons fantasmal de l'edifici que està derrocant. Doncs això, ja veiem, una fotografia documenta un procés, que és el procés de transformació d'un barri, ho fa des d'una mirada d'autoria, des d'una reflexió del propi fotògraf, en el qual hi ha una voluntat estètica i a la vegada ja no té cap mena de lligam amb tornar a processos de la fotografia d'inicis de segle, no? O post, o anteriors fins i tot. I ara sí que anem a un dels personatges més importants de la fotografia d'arquitectura de Barcelona de tot el segle XX, sense mena de dubte. Manolo Guillo, diguéssim, la seva importància dintre la fotografia d'arquitectura, jo decantaria tres punts que trobo fonamentals. Un és que tota la seva obra és sobre l'arquitectura, és a dir, no és un fotògraf que també fa arquitectura, sinó que tota la seva obra és mirada sobre la ciutat, arquitectura, urbanisme. Ja és el primer, juntament amb Humberto Rivas, però ja és el primer fotògraf que ja posa una mirada sobre la perifèria d'una manera atenta, d'una manera de buscar una identitat visual també per la perifèria, amplia els límits de la ciutat i per últim també retrata aquests processos de construcció-destrucció de la ciutat. No? És a dir, són tres punts bàsics que el converteixen en el fotògraf d'arquitectura de Barcelona. Veiem, bueno, després no, també parlarem una miqueta això del que és el temps, no? La importància del temps a la ciutat, aquí les capes, no? És a dir, la ciutat va evolucionant i poden anar destruint coses o construint, inclús aquesta la comentava un dia Manuel Anguillo, aquí el nom del bar doncs es fa referència també a un antic tramvia que passava, és a dir, que les capes, la profunditat de capes d'anàlisi de la fotografia. Veiem que els seus recursos estilístics són els mateixos que havíem comentat una mica amb la nova topografia. És curiós perquè tot i retratar la ciutat, tot i retratar la mateixa, quan veus una foto de Manolo Anguillo saps que és el Manolo Anguillo, no? És com crear una mirada tan personal amb una cosa tan difícil de fer com és l'arquitectura, doncs és realment lloable. Tots els enquadres, tot està molt pensat i treballa amb càmeres de format mig, gran. Bueno, ara ja treballem digital, però bueno, molts anys treballàvem amb format mig, vull dir, amb càmeres molt pesades, que comentaven, no? El procés de construcció. És interessant també, i deia a vegades, això a vegades li agrada retratar allò que no sé si és que s'està construint o que s'està derruint, no? Des d'aquests trànsits. La Sagrada Família, davant de la Sagrada Família. Bueno, una mica a través d'aquesta doncs, una mica breu exposició he intentat buscar aquelles imatges que representessin, que busquessin la representativitat de la ciutat dins de la fotografia. Els punts a través de la del, en què no us sembli, no? Quan jo al principi mirava tot, no sembla que es pugui veure a través de la fotografia d'arquitectura, pots entendre els moments socials que vivia que va viure la ciutat, pots entendre també tots els moviments artístics que patia la ciutat. I a la vegada aquesta cerca de nova, no, aquest intent de cercar noves mirades sobre la ciutat. Hi ha un concepte que és el de l'espai-temps, si durant molts al principi les fotografies d'arquitectura cercaven l'espai, poc a poc també intervé la cerca del temps, no? El temps dins de la ciutat, aquestes capes que es van formant dels edificis, aquest del passat amb el present i amb el futur. Si parlàvem, per exemple, de les fotografies dels anys 20-30, havia una voluntat de retratar, de mostrar la ciutat, de projectar-la cap al futur, no? Aquesta, dèiem, quan retrataven aquest dinamisme de la ciutat, havia una voluntat de dir la ciutat de Barcelona està creixent i hi havia tota una voluntat de dinamisme de futur. Després dels anys 50-60, el present és tan fort el que està vivint en aquells anys la ciutat, doncs, que és la fotografia del moment, de l'instant decisiu, i en canvi la fotografia ja d'aquests anys de transició ja és una fotografia en el qual ja hi ha un passat, una mirada al passat melancòlic, hi ha una mirada al present i hi ha un dubte sobre el futur, no? Ja són fotografies en el qual ja interpel·len si s'està fent bé algunes coses, què estem perdent pel camí, com està evolucionant la ciutat, no? I això és força interessant, aquests tres elements, l'element aquest del temps dintre la fotografia. Aquest període dels anys 70-80, doncs, tot i que són de gran qualitat, no ens ha relat, no ha quedat tant al nostre imaginari col·lectiu de lo que és Barcelona. Tot i que les institucions democràtiques es van esmerar per intentar buscar una nova imatge de Barcelona, en el fons qui va donar la nova imatge de Barcelona una mica era Mariscal, no? Va ser quan la ciutat encara no estava creada, era impossible imaginar la ciutat que hi hauria per a la Barcelona del 92 i més allà. La Barcelona que retrataven la fotografia tant de Manolo Languillo i Humberto, una fotografia que no estava en concordància amb el que volia l'Ajuntament. I per això és curiós com en el nostre, això sí que ens queda, la imatge que es projectava a través del disseny Mariscal, que de fet va ser el gran nom de la imatge, diguéssim, de l'imaginari visual de Barcelona d'Olímpica. Bueno, més o menys he intentat explicar el que és l'evolució. Us he ficat aquí una mica de biografia que considero bàsica de que toca aquests temes, i també us deixo algunes pàgines que podeu consultar moltes d'aquestes fotografies que han vist avui. Moltes gràcies.
Perdó. Molt bé, ara com sempre iniciem el torn de debat, és a dir, qualsevol comentari, qualsevol pregunta, qualsevol qüestió que tinguin vostès a fer, doncs passarem el micro. Bé, si de cas per obrir boca i per complementar, aquesta exposició és molt complementària d'una exposició que hem tingut durant aquests mesos i que encara tenim, el que passa és que l'hem traslladat de lloc, és una instal·lació, és una cosa molt modesta, que es diu Perifèries Urbanes o la ciutat per dir el nom, i és un recull també fotogràfic d'un període una mica més recentrat, no? De 1947 a 1986, fins al moment de la denominació olímpica de Barcelona. I aquí en aquesta exposició algunes fotografies estan repetides, es pot veure a la sala de grups entrant, és gratuïta, entrant a l'entrada del museu, i el que sí que jo crec que val la pena de remarcar, perquè és molt complementari amb el que tu has dit, és que si bé tenim una visió de Barcelona dels anys 50-60 com aquesta ciutat humanista, molt immortalitzada per Català Roca, per el Joan Colom, pels Miserats, que sobretot ens ensenya la ciutat central, el que en aquesta exposició podem veure, i una de les aportacions que penso que s'ha fet des del Museu d'Història, és precisament en el treball en els arxius. Molts d'aquests fotògrafs no és que només estiguessin fotografiant, Català Roca no només va fotografiar la ciutat, central, sinó que va fotografiar la ciutat de la perifèria, la ciutat del barraquisme, la ciutat que en aquells moments naixia en els anys 50-60. El que passa és que evidentment aquestes fotografies que han quedat en els arxius en aquells moments no eren objecte de llibres, no eren objectes de producte editorial, però evidentment per la situació en la que es vivia. I és per això que aquestes fotos han quedat d'alguna manera molt esbiaixades, no es coneixen totalment. Aquesta instal·lació que vol tenir continuïtat ha recuperat algunes d'elles, el 20% de les que es poden veure doncs són precisament noves i són de molts d'aquests fotògrafs que no van poder publicar en aquells moments aquestes fotografies que ells feien. No? I l'altra cosa que també és molt important és que tot aquest aspecte de la fotografia, on diria i per què en un museu d'història, quan hi ha un arxiu fotogràfic, no? El tema de la fotografia ens interessa. Ens interessa molt perquè la fotografia és la representació de la ciutat, moltes vegades com la literatura, no? Que són aquests altres patrimonis com més immaterials, però que juntament amb el patrimoni arquitectònic, juntament amb la història urbana i social de la ciutat, ens permeten tenir aquestes visions de la ciutat. Qui no té les visions de Nova York encara, o quan un arriba ja se sap tantes coses, perquè precisament la fotografia, la literatura ens donen aquestes visions. No? I en aquest sentit pensem que aquests treballs que són... El món de la fotografia és molt complex i la fotografia digital a sobre ho ha fet més. No? I ens interessa molt i penso que és una aportació molt, molt interessant la que ens feia en aquests moments el Jordi Feixa, de precisament doncs, anar analitzant i anar veient com es produeix aquesta intencionalitat en la fotografia, no? D'una fotografia més descriptiva, d'una fotografia més humanística, i el moment en el qual aquests fotògrafs que tu has mostrat molt bé, com la Guillo doncs el paper que juguen de moure's, no? Entre aquesta ciutat que ja saben com irremissiblement perduda d'alguna manera i aquesta necessitat de fer estètic, aquest naixement que encara no està consolidat. No? És un gran instrument de coneixement de la ciutat, la fotografia, i és en aquest sentit que nosaltres treballem. Aquesta línia. No?
No, i és cert, i quan tu parles de la complexitat, molta de la complexitat de la fotografia és precisament això, els arxius són difícils de consultar, estan dividits,
en molt dolentes condicions, sí, molt d'ells, sí, amb milers i milers.
I ja estem parlant, si abans parlàvem, no, de grans fotògrafs, Colita, Maspons, tot això, identificar-los, trobar-los, organitzar, tot això encara està en vies actualment, doncs imagina't ja altres fotògrafs que a poc a poc s'hi van descobrint. No? I jo al contrari, jo estic totalment a favor d'aquestes funcions de rescatar aquest arxiu, de tornar, a més, està molt bé en aquest cas la perifèria, perquè sempre és una part que havia quedat molt oblidada, la representativitat, aleshores és tornar-la a mirar des de diferents prismes, tornar-la és totalment una funció que ha de fer el Museu d'Història, no, és fantàstica. Inclús això que deies que molts no van donar la llum, ara fa dos anys, un any i mig, l'exposició de Fotocoletània sobre Leopoldo, no? Leopoldo Pomés, Barcelona 1957, un llibre magnífic, una exposició. Doncs amb aquest projecte de 1957 va ser un projecte editorial de Cesc Barral que li va demanar que fotografiés Barcelona i al final no el van publicar perquè el trobàvem massa fosc. Imagina't ja, o sigui, hi ha aquestes imatges de la perifèria, impossible, perquè tampoc el mires actualment, diu, no era tan fosc, era la realitat, Barcelona era fosca, no? Vull dir, no, doncs hi ha molt a fer en aquest aspecte.
Jo tenia una pregunta perquè aquest, bueno, el gener de l'any que ve es fan 75 anys de l'entrada de les tropes de Franco a Barcelona i es fan moltes exposicions a Barcelona sobre la Barcelona franquista, doncs, els primers anys, no, del 39 al 45, i hi ha moltes fotos, no? I llavors aquestes fotos volia saber on es catalogarien, no? Perquè... Sí, bueno, perquè són fet, com oficials, però...
Sí, de fet, si no vaig errat, crec que hi ha una exposició actualment, o fa poc n'havia, sobre, no? Sobre el franquisme. Clar, primer eren, no et diria propagandístic, és a dir, eren fotografies d'actes religiosos, de mostraven... També hi havia una voluntat de convertir Barcelona en una ciutat de províncies, és a dir, no hi havia una voluntat d'engrandir Barcelona, sinó tot el contrari, no? d'empetitir-la. Aleshores, són fotografies documentals, documental però en el qual no hi ha autoria del fotògraf, sinó hi ha autoria de selecció de quines imatges que ens interessa mostrar sobre Barcelona. No és la fotografia humanista com l'entenem de Cartier-Bresson o de Snow, perquè aquesta sí que hi ha una voluntat de cercar aquest moment aquí, no? Que és un propagandística, és una fotografia propagandística d'un ideari que era franquista. Tampoc no sóc un expert en això, però sí.
Sí, una altra pregunta sobre l'exposició universal de 1888, que o sigui, ja era... Bueno, he vist fotos d'aquesta exposició i el tema de la modernitat, no? De l'exposició de 1929 també ja estava present, no? En aquest cas 40 anys abans.
Sí.
No estava dins del temps on que cas feia la teva exposició, però saber si, bueno, per les fotografies que he vist en 1888 ja es buscava aquesta modernitat, no?
Sí,
és una voluntat de posicionar Barcelona respecte d'Europa des de precisament aquesta idea de modernitat i d'industrialització, i les fotografies que n'hi ha, que són, com tu deies, més assimilades en el sentit del règim o de les institucions que en aquells moments tenen el poder, doncs, de donar aquesta idea de ciutat monumental, etc. No? I sí que realment, sense ser aquesta fotografia més d'autor ni més filosòfica, doncs ja va jugar aquest paper. Les que es conserven, no?
No, i estic totalment, i està molt bé el que has dit, és a dir, indubtablement, l'única diferència, podríem dir, és que aquesta diferència d'anys sí que va marcar molt el que és la capacitat, o sigui, el que és la fotografia, és a dir, la fotografia tècnica, amb aquests 40 anys de diferència, sí que va evolucionar molt més. Abans els temps d'exposicions eren molt més llargs, no podia dir... Si la diferència no és tant amb el que tu retrataves, sinó com ho retrataves, hi ha una diferència. Tot i que ja hi havia aquesta voluntat dinàmica i també de retratar una projecció d'una ciutat moderna, com el que interessava.
Volia fer una pregunta. Sortint de la cronologia marcada a la conferència i anant a la cronologia més recent. Ens podria donar alguna pista d'algun monogràfic de quaderns d'arquitectura, alguna publicació que reculli el treball d'algun fotògraf que estigui documentant la crisi que va iniciar-se el 2008 fins ara a Barcelona? Hi ha alguna pista a donar d'això?
Mira, no sé si has pogut... Ara hi ha una exposició a la Virreina, que és el cop d'ull, no? Això que a mi, o sigui, com a treballs que allà és molt interessant. A mi m'hauria agradat més que parlar de la cultura visual de Barcelona, i no sobre Barcelona, sinó que es produeix a Barcelona. Hi ha un treball de Samuel Aranda, per exemple, que va ser un encàrrec realitzat pel... no sé si va ser el New York Times o alguna revista internacional, que precisament fotografies l'Spanish Crisis, bueno, sobre la crisi i això. I aquí sí que té fotografies sobre desnonaments, té fotografies sobre la bombolla immobiliària, no només Barcelona, però sí que per exemple Barcelona té molt sobre desnonament, amb altres de la Comunitat Valenciana té molt sobre això, sobre la bombolla immobiliària. Bueno, té allò. És un fotògraf d'una qualitat excepcional, vull dir, sí, és un treball. I allí es pot veure, en aquesta exposició hi ha la part dels desnonaments, i a l'exposició d'inèdits que vaig començar ja també hi havia el seu treball aquest, precisament.
Gràcies.
De res.
alguna pregunta, algun suggeriment més? Bé, doncs si no és així, molt bones festes, moltes gràcies per la seva participació, bon any i els esperem el dia 13 de gener amb un altre diàleg, en aquest cas la moneda falsa de Barquino, mètodes i tècniques per identificar i combatre el frau monetari en l'època antiga, que donarà l'arqueòloga i especialista en numismàtica, la senyora Montserrat Verdun. Fins a aquell moment, moltes gràcies i poden aprofitar, si el tema els interessa, per veure a l'entrada del museu, que és gratuïta en una sala petita, doncs unes 200 fotografies, és una petita instal·lació de fotografies de l'època. Moltes gràcies. Moltes gràcies.